Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
I ja tenim aquí l'estudi l'Andrea Mármol. Andrea, bon dia.
Bon dia.
L'Ester Vives, bon dia, Ester.
Bon dia.
I la Cristina Puig, bon dia.
Bon dia.
De moment, només tenim dones.
Bueno, això és fantàstic. No, no, no. És inèdit i sí, fantàstic.
Falten dos homes.
Ah,
falten dos homes.
No m'estranyava.
Tot i això, sereu majoria. Els dos homes que falten són el Francesc Marc Álvaro, que ara està venint, i el Pere Mas, que us trepitjarà l'ull de poll. Moltíssimes gràcies per venir en un dia... No sé si ara feia molt fred, perquè, clar, a l'hora que hem vingut ja no val.
Jo si venia caminant i ràpid per aquí Urgell, i aleshores he entrat en calor ràpidament.
S'estava bé, i a més, amb aquella sensació de dia festiu, mig feiner, per alguns, i que és un plaer caminar pel carrer i que no hi hagi ni cotxes ni gent, no? Això és fantàstic.
Sí. Doncs deu haver menys activitat ara que a les 5 del matí. A les 5 del matí, en aquest tros de diagonal amb Calvet i Francesc Macià,
home, els afistades que tornen de Castanyada.
Semblava la Rambla o el Passeig de Gràcia, eh? Estava ple. Fins i tot hem tingut problemes per aparcar i tot. Vull dir. Hola, Pere Mas, bon dia.
Bon dia, Malagria. Tècnicament, he arribat a l'hora, eh? Perquè estava a la màquina de cafè, com puc demostrar que estava traient un cafè.
No m'ho crec.
Bueno, però i què és això que tinc aquí a la mà?
No, però que no computa com a puntual.
Ah,
well. No,
bueno.
Què vols dir, que ets molt impuntual?
No, però que avui he sortit just de casa, aquesta és la veritat, eh? Sí. Però... M'he dutxat amb el Jofre.
Ah,
ai, ai, ai.
Aquella frase que ens agrada.
Però escolta, no hi ha ningú a la carretera, eh?
No, no.
O sigui, el tros de Mata de Pere cap aquí no m'he creuat ningú.
Bé, menys a la P7, que hem d'informar que hi ha dos accidents, un a Fogars de la Selva i l'altre a Barberà, i això fa que hi hagin retencions. Bé, tenim molts temes damunt de la taula. Bàsicament, un que neix a Brussel·les, que és Puigdemont, però a partir d'aquí, evidentment, la resta, perquè de Puigdemont a Brussel·les, després parlarem de Puigdemont a Madrid, si és que demà hi anirà o no hi anirà, i això ens portarà, evidentment, cap al 21 de desembre, que és d'aquí un mes i tres setmanes, i que, bé, s'ha de decidir si s'hi va, si no s'hi va, i com s'hi va. Sembla que l'independentisme ja té decidit majoritàriament que hi anirà, faltarà la fórmula que començarà a dibuixar-se demà.
El perquè de tot plegat.
Les 8:47. Hola, Francesc Marc, eh?
Bon dia i bona hora i bona castanyada i tot això que es diu.
Molt bé. Avui estem en un dia d'impàs, perquè ahir va haver molta activitat a Brussel·les, també aquí a Catalunya, a Madrid, i demà n'hi haurà moltíssima. Ho intentàvem dir al davantal. Demà és un dia molt important, perquè demà ja ha citat el govern de Puigdemont, demà ja ha citada la mesa del Parlament, i en l'àmbit polític, això és en l'àmbit judicial, en l'àmbit polític, l'ANC ha convocat a tots els partits independentistes per decidir si es presenten en una única candidatura. Entre altres coses, han de decidir-ho demà perquè el 7 de novembre és el dia que acaba el termini per presentar coalicions. Si ets un partit polític, tens una setmana més de marge, però si vols anar coaligat, ja t'has de presentar el 7 de novembre. Per tant, avui podem agafar una miqueta d'aire per analitzar-ho tot plegat, amb el ben entès que els esdeveniments ens estan passant per sobre en qualsevol moment. Per tant, comencem per allò d'ahir de Puigdemont. Dic allò d'ahir perquè les opinions són molt variades. Si és una roda de premsa, si és una escenificació, si és una resistència... No sé com veu veure l'escenificació de Carles Puigdemont ahir a Brussel·les. Ester.
Sí, està clar que és una iniciativa que el que busca és posar el focus de la situació política a Catalunya, en el cor d'Europa, a Brussel·les, i per tant que, d'alguna manera o altra, les institucions europees se'n facin ressò. El que està clar és que tothom tanca files al voltant del que és un afer intern de l'estat espanyol, com ells diuen. En aquestes últimes hores a vegades s'ha menystingut l'acte que va fer ahir Brussel·les a Puigdemont, però no podem oblidar que tant el president Puigdemont com el govern català, com els sobiranistes membres de la mesa del Parlament, els estan acusant ni més ni menys de rebel·lió, de sedició, penes que impliquen fins a 30 anys de presó, són extremadament greus. I per tant jo crec que des d'aquest punt de vista cal ser respectuós, doncs, siguis més o menys partidari de la posada en escena ahir de Carles Puigdemont. El que sí que jo crec és que el que hem passat les darreres hores i les darreres setmanes desconcerta i molt les bases de l'independentisme. No sé si és fruit de la improvisació o no, però a partir del 3 d'octubre hem vist una sèrie d'anades i vingudes del govern català que col·loquen a contrapeu, que desconcerten les bases i el seu electorat. Des del fet d'assumir el mandat de l'1 d'octubre i proclamar de manera ambigua una república per després suspendre-la i mantenir-la al congelador per igual uns dies més tard convocar eleccions, però 24 hores després el que es proclamava era la república, pública, però no s'ha publicat en el DOC, i ara el viatge a Brussel·les. Jo crec que tot això ha generat un desconcert i, per tant, cal veure si ara aquest electorat independentista estarà tan mobilitzat com l'electorat anti-independentista. Jo crec que és la pregunta a fer-nos i, sobretot, senyalar que Mariano Rajoy ha estat capaç de marcar de nou en aquests moments la gent. De tothom parla d'eleccions i es parla poc de defensar la República i les institucions catalanes suspeses.
Andrea.
A veure, jo crec que el que vam veure ahir a Brussel·les, també per no posar-li cap qualificatiu, sí que crec que és una mica la teatralització de la reacció del govern destituït, del govern català destituït, a un 155 quirúrgic que no és el que, bueno, no sé si no és el que volia, però en qualsevol cas no és el que s'esperava per la convocatòria d'eleccions que fa Mariano Rajoy, o que anuncia d'alguna manera Mariano Rajoy pel 21 de desembre. Aleshores, crec que això agafa el govern de l'Ester, deia, bueno, que les bases estan desconcertades. Jo crec que, bueno, més que desconcertades, s'havien promès certes coses que no s'han portat a terme i, per tant, ja no tenen cap tipus d'excusa per justificar que no han fet allò que havien de fer, o perquè això no ha succeït. I jo crec que la pregunta que es fa molta gent, i això crec que transcendeix el món de l'independentisme dins i fora, ens la podem fer tots plegats, és amb quina legitimitat o amb quina autoritat pots denunciar al cor d'Europa, com deies tu bé, a la capital de Bèlgica, que tens un estat que envia una part del govern a l'exili intentant fer un relat que s'ha vist, i tu deies també, que ningú l'ha comprat, sinó que al contrari, el senyor Guy Verhofstadt fins i tot en feia una mica de befa, quan alhora estàs anunciant d'alguna manera o vetlladament, ho deia el Jofre, encara no sabem bé, que et presentaràs a unes eleccions que estàs reconeixent com eleccions autonòmiques, perquè crec que no hi ha cap dubte que ningú reconeix que aquestes eleccions són eleccions autonòmiques, entre altres coses perquè es faran sota la legalitat de l'Estatut i la Constitució, que és la que ells mateixos van liquidar. Per tant, jo crec que hi ha una incongruència bastant gran, i crec que per això sí que és bastant transversal la resposta i per part de la societat catalana. No sé si és transversal o no, però crec que és molt, molt ample, de persones que creuen que això és un ridícul i estan demanant al senyor Puigdemont que ho deixi estar.
Cristina Puig.
Jo crec que autoritat tota, Andrea. L'autoritat d'una persona que ha estat president de la Generalitat, que a més està perseguit per la justícia i que crec que té tot el dret del món a anar a Brussel·les, a on li sembli, a explicar el que va explicar ahir. I deia l'Ester, respecte, crec que és bàsic. A mi avui escoltar algunes editorials i alguns articles en alguns diaris de premsa espanyola em posen els pèls de punta, perquè és molt fàcil insultar, és molt fàcil... No, t'ho dic a tu. No, pensa que estic parlant d'alguns articles de la premsa, no? És a dir, parlar de la teatralització d'ahir, d'entrada destacar que la compareixença del president i els consellers es va fer en quatre llengües. Crec que això hi ha molts polítics que haurien de mirar-s'ho amb una certa enveja, cosa que no passa, polítics de l'Estat, espanyol. Això d'una banda. De l'altra, autoritat tota. Crec que Puigdemont té tota l'autoritat per dir el que va dir ahir, on tu va dir. Ara bé, la sensació que finalment s'ha anat a Brussel·les a dir estem en campanya, comprem aquestes eleccions, quan qüestió de dies abans, el sol fet d'intentar dir que es volien fer eleccions, no? Quan es van insinuar que hi haurien eleccions, hi va haver l'hecatombe, tot l'independentisme va vomitar bilis a les xarxes i va haver-hi una sensació de decepció molt grossa. Al cap i a la fi hem acabat d'anar allà, no?, on érem. És a dir, a mi el que em sorprèn és com de cop i volta tots els partits independentistes han dit sí a anar a unes eleccions que s'han convocat des de Madrid, com pràcticament, com qui diu, sense consultar-ho amb les executives dels seus partits, i ara ho veuen com un referèndum. Bueno, doncs està molt bé. Jo tinc la sensació, sincerament, que la classe independent, o sigui, que els independentistes van perduts, no? Perquè, bueno, la sensació que hi havia una república divendres que es va proclamar i cada cop i volta anirem a unes eleccions autonòmiques. Ja està, és lícit. Ens agraden les urnes i si les posen, fantàstic, ho celebrarem. Ara bé, entenc el desgavell, no?, dels que sempre han recolzat tirar pel dret i que mai hem estat tan a prop d'això, no? Llavors, ara de cop i volta és com el dia de la marmota i us tornem a començar, no? Perquè a més, si fem cas a l'enquesta del CEO, d'entrada, sembla que els números diuen que som una mica allà on érem. Per tant, han pujat uns quants punts, però som allà on érem. Llavors, una mica la sensació que ens hem de preparar pel dia de la marmota i que no sé si mai ho havíem tingut tan a prop i, en canvi, tornarem a començar. I pel que fa als partits constitucionalistes, l'espanyolisme més pur, jo crec que sí que hi haurà una gran mobilització, sobretot perquè crec que fins ara no havien sentit perillar la unitat d'Espanya com ara. Llavors, jo crec que, veient que l'independentisme va molt fort, crec que ara sí, crec que s'ha vist amb les manifestacions que hi ha hagut aquests dies, s'espera una campanya potent de sentiment espanyol fort.
Francesc Marc.
A veure, a mi em sembla que en Rajoy, el dia que surt anunciant les mesures concretes del 155, em sembla que és dissabte, no?
Divendres a la nit, no?
Divendres a la nit, ja no sé, diguem...
Sí.
No, és que he vist tota la sèrie de cop i ara barrejo.
Va ser un dissabte on van dir que activaven el 155, va ser el divendres de la setmana passada, després del ple del Parlament, en què Rajoy va dir en què consistien aquestes mesures.
Doncs quan diuen què consisteix, jo crec que fa una jugada tàctica bona, des del punt de vista de Rajoy, que és posar ja la data de les eleccions, que això descol·loca el món independentista i una mica tothom, perquè el marc mental de l'independentisme era un 155 llarg, i ell fa un 155 curt, que no vol dir tou, eh? Jo faria una distinció. Curt no vol dir tou, però sí que és curt. Podríem entrar perquè ho fa, ara no vull deixar aquest fil que encetava. Doncs aquest moviment tàctic crec que és bo des del punt de vista dels interessos del govern, no soluciona el problema, això és una altra cosa, però recull la pilota, i com deia el Cruyff, si tu tienes el pelota, tu ganes partido. És molt important, això. Què crec que fa Puigdemont ahir des de Brussel·les? Intentar tornar a tenir la pilota. Intentar respondre al que descol·loca la dirigència independentista i les bases de l'independentisme. I bàsicament jo crec que dona dos missatges, més enllà de tot. Primer missatge és aquí estem, sabem on anem, i perquè hi havia hagut aquest silenci bastant escandalós, no?, de les primeres hores de la suposada república, i després acceptar oficialment el marc que li ve fixat pel 155, que són les eleccions. Fa això. I d'alguna manera també, doncs, com aquí s'ha dit, inaugura la campanya electoral pel cantó independentista. Si hi ha o no hi ha un excés de teatralització, bé, jo diria, i això ja ho tinc escrit, tot el procés va sobrecarregat de representació, però és una cosa, diguem, natural del procés, que ha intentat suplir amb escenificació a vegades les mancances del relat. Dit això, a mi em sembla que ara sobre una etapa, i en parlarem, suposo, però ho vull dir en aquesta primera intervenció molt ràpid, si em deixa Jofre,
sí, sí,
en la que, a part l'independentisme de discutir com hi van, com hi deixen d'anar, quina llista, no, s'imposen, a mi em sembla dues coses. Primera, una severa autocrítica del món independentista per saber en què s'ha fallat. Però jo crec que la part final del procés indica que no hi ha ningú que jo conegui, diguem, del nucli independentista que estigui content amb com ha acabat aquesta primera temporada del procés. Per tant, deu voler dir, si no estan contents, és que alguna cosa no funciona. Autocrítica. I després, coratge per explicar a les bases i a la gent que d'alguna manera va comprar determinats elements, com el tenim pressa o l'és fàcil, explicar la complexitat. I jo crec que això és indispensable. És a dir, m'és igual si hi ha llista, diguem, concertada o hi ha llista separada. Si això no ho fan tots els responsables, d'alguna manera crec que no estaran preparats per anar a les eleccions. Ho dic molt severament.
O sigui, dir la veritat,
crec que els oients saben el que penso, per tant, també penso això. Ara bé, obro un interrogant. No sé si també els mateixos que han portat aquesta part del procés amb llums i ombres, són els que han d'encapçalar les llistes. També faig aquest interrogant, perquè vull recordar alguna cosa. Per exemple, l'Alex Salmon, líder indiscutible de la Scottish National Party, quan perd el referèndum, se'n va a casa. I a veure, el senyor Salmon és un líder valorat encara, i és un home d'un prestigi, però fa una cosa que diu, bé, jo he plantejat un referèndum, que allà, per cert, és el referèndum que tots voldríem, almenys tots els que, diguem, voldríem que la gent pogués votar. Fan aquest referèndum, els del sí a la independència el perden, Salmond, com que era l'abanderat d'això, fa, no un pas al costat, no, un pas a fora. Mm. I entra una senyora que està ara liderant el partit i el govern, no? I jo em pregunto si, amb tots els respectes, el senyor Puigdemont, el senyor Junqueras, també els que han estat abans, el senyor Mas, la senyora Rovira, el senyor Romeva i altres, han de fer la reflexió de si han de fer algun pas i deixar entrar noves cares que assumeixin l'objectiu però tinguin la capacitat de reescriure el famós full de ruta del dimoni, que d'altra banda el full de ruta ha estat retorçat manta vegades quan ha convingut.
Aquestes intervencions, aquestes quatre intervencions, les agafo, les poso a la coctelera, no, i us trasllado una pregunta, perquè estem parlant ja de les eleccions del 21 de desembre, que, com que la tertúlia encara té molta estona, en parlarem. Però hi ha un episodi que ha de passar demà, que és que Carles Puigdemont ha d'anar a l'Audiència Nacional, a declarar a Madrid. Aleshores, agafant aquesta coctelera, teatralització, ridícul, mobilització, deies tenir la pilota, tenir-la o no tenir-la. Què creieu que farà demà Carles Puigdemont? No què voldríeu que fes, que això cadascú té la seva opinió, sinó què creieu que farà estratègicament? Li convé més no anar i aleshores ja declarar-se en rebel·lia directament o anar i assumir les regles de la justícia espanyola.
Deixa'm que et digui que em sento incapaç de posar-me en el lloc dels guionistes absents i diguem, invisibles del procés. M'han superat. Jo admeto que sóc un home més del periodisme que de la ficció, per tant, ja em costa la ficció fer-la, però m'han superat. A veure, jo era partidari de que no es fes la declaració de la DUI i de que Puigdemont assumís la convocatòria d'eleccions com a mal menor, que li permetia controlar els temps i controlar això. Ara estem en el mateix marc d'unes eleccions, però molt pitjor, perquè qui et controla tot és Rajoy i t'han tret a les palanques de les institucions de les mans. Per tant, l'independentisme ha fet un mal negoci.
Però te les treien igualment, Francesc Marc, encara que es convoquessin eleccions.
Això és molt discutible i jo tinc informació...
Ho havien dit des del Partit Popular i encara
ho va dir el senyor Albiol, que no parlava...
Candidat al PP a les eleccions,
Bé, en tot cas, com que això no ha passat, tant el que tu dius com el que jo, no has provat. Per tant, no cal que discutim sobre això. El que jo dic, i em reitero, que si em demana el Jofre que em posi lloc dels guionistes, no serveixo, però jo li hagués dit al Puigdemont que, malgrat els atacs impresentables del senyor Rufián o les dimissions histèriques del senyor Cuminal i el senyor Batalla, hauria d'haver convocat eleccions i jugar-se-la per aquest cantó.
Aviam, en relació a la pregunta que feia el Jofre, es fa difícil de saber perquè els girs del guió moltes vegades han resultat inexplicables. El que sent coherent amb el que va dir que es mantindria a Brussel·les per tal de que la seva seguretat jurídica doncs, fos garantida, segurament potser, seguint aquestes paraules al peu de la lletra, no hauria de presentar-se a declarar. Però tot això ho sabrem a partir de demà. Ningú s'esperava tampoc que anés a Brussel·les, es pensaven potser que demanava asil, després no.
Però
ja
entenc que si no s'hi presenta, constarà com un fugitiu de la justícia.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que això algun expert ens ho hauria d'explicar, perquè jo sóc incapaç de saber-ho,
Si em permet només una cosa, el que també, si es presenta, pot donar arguments de risc de fuga i també que hi hagi una presó preventiva immediata, però molt breument, si em permets, perquè abans el Francesc Marc ha dit que, bé, potser part del problema de la situació en la qual ens trobem és que cal clarificar en aquells que van comprar el discurs del tenim pressa, de l'és fàcil, en relació a la situació en la que ens trobem en aquests moments. Però, clar, jo crec que el govern de la Generalitat té una responsabilitat important on ens trobem en aquests moments, perquè, com bé sap el Francesc Marc, en política hi ha escletxes d'oportunitat i després de l'1 i el 3 d'octubre hi va haver-hi una mobilització social molt important que va desafiar a la repressió de l'Estat espanyol, i en aquesta escletxa d'oportunitat, en lloc del govern català a aprofitar-la per fer-se fort també al carrer i, per tant, guanyar posicions, el que va fer va ser prema el botó de la desmobilització, dient accepto el mandat de l'1 d'octubre, no se sap ben bé si es proclama la República o no, per a la vegada anul·lar-ho. Tot això va fer que el suflé, si volem parlar en aquests termes, de la mobilització social baixés, quan potser el que s'hagués hagut de fer, crec jo, En aquell moment, després del 3, es proclamar la república, sortir al balcó, mobilitzar, va fer tot el contrari de manual del que no s'ha de fer per tal de tenir la gent al carrer. Jo crec que el que ha passat al PDeCAT és que és un partit d'ordre, és així, i que ha tingut por que els carrers se'ls hi descontrolessin. I el problema és que si tu, davant d'un desafiament de ruptura amb l'Estat, no comptes amb aquesta mobilització al carrer, doncs tens bona part de la batalla perduda, i d'aquí que ens trobem en l'escenari actual.
Molta gent esperava... És com un peix que es mossega la cua,
bueno, no? La gent esperava dir, sí, que em digui el president on haig d'anar per defensar les institucions i la república, i el president i el govern
no
ha dit absolutament...
Precisió, en no sortir al carrer és una decisió concertada de PDeCAT i Esquerra.
Sí, sí.
Perquè ho sàpigues.
Sí, sí,
no?
Sí, sí, d'acord. Sí, sí, sí.
És un peix que es mossega la cua. Aquest àmbit, el que dèieu de la mobilització en si mateixa és el que et pot aguantar doncs tot el que s'havia proclamat divendres, però d'altra banda, i efectivament consta que hi havia autèntic pànic a aquesta mobilització es transformés en alguna cosa més.
I jo no ho entenc, això.
I al revés.
Jo la sensació de pànic factors... per la mobilització quan portem 7 anys mobilitzant-nos i no ha passat res, no l'acabo de veure.
Per posar un exemple molt recent i molt gràfic, sense atribuir culpabilitats ni res, el divendres mateix, per Calvet, van baixar una sèrie de manifestants que van trinxar tot el que trobaven al seu pas, entre ells la porta d'entrada de Catalunya Ràdio.
Sí. Mm-hmm.
El que feia pànic és que arribessin a algun lloc on hi haguessin mobilització pacífica i xoquessin els dos col·lectius. Mm-hmm. El xoc dels dos col·lectius és el que es volia evitar. Mm-hmm. És el que tinc entès.
A Passeig de Gràcia va passar que van cascar uns que venien de la passada.
Sí, però clar, fixem-nos d'on ve la violència, eh? És a dir, el focus violent quin és, eh?
Fins i tot no estic parlant d'una qüestió de justícia, de moralitat, del que està bé, el que està malament. Simplement que això podia passar. Estic descrivint. I com que això podia passar, si desactives un dels dos al carrer, desactives també la...
Sí, però l'endemà de la proclamació de la república tens els carrers de Barcelona plens de manifestants en favor de la unitat d'Espanya, que és el que va passar, no?
Sí. No dic que no es deixi de fer... Dic que si fas una mobilització, potser m'he descuidat la paraula, permanent. És a dir, que tu estàs allà durant temps i temps i temps i temps, això no és fàcil de gestionar.
Bueno, si tu declares la república, i això ho vam dir abans de que passés, i em sap greu ser pesat, eh? Però si tu vas a la declaració de la república i no tens el control del monopoli de la força i de les infraestructures bàsiques, tu saps que estàs fent una ficció.
Bueno, l'1 d'octubre tampoc tenies la legalitat al teu costat.
Deixa'm acabar, perquè això és molt seriós, i s'ha frivolitzat molt sobre això. És a dir, una declaració sense els principis bàsics del que és l'estatalitat, tothom sabia que no podia avançar. I els suposats savis de l'Estat Major que han assessorat els polítics, si ho van fiar tot a que la gent sortís al carrer, són uns irresponsables. El problema és que, com que no els ha votat ningú, aquests senyors no donaran la cara. Però és molt greu, perquè, en tot cas, qui havia d'assegurar la república sobre el paper no era la bona gent sortint a les places, com van dir aquests savis, sinó la capacitat de crear una estatalitat nova, que, per exemple, volia dir que tu tenies el control dels Mossos. Si això no es tenia, i en el moment que es declara la república això se sap que no es té, la frivolitat és enorme. I m'és igual que el camp unionista ho digui. Jo també ho dic des de l'independentisme. I em sembla molt greu. I si no comencem a entrar en la realitat, potser hi haurà molta gent que no votarà cap partit a les properes eleccions. Per això deia que potser algunes cares haurien d'anar sortint.
Jo crec que, per això, quan ara parlàvem de la por que potser hi havia, jo crec que al final estàvem parlant del que parlava Francesc Marcalbre, de quan es parla de com controles un territori, o més enllà d'altres coses, però això jo crec que era un problema que tothom tenia sobre la taula, i no crec que s'hagi frivolitzat així amb veu passiva. Crec que ho ha frivolitzat concretament el govern de la Generalitat, que és qui té aquesta responsabilitat, perquè no és que hagi frivolitzat, és que directament jo crec que ha explicat coses que eren mentida, i aquestes mentides evidentment afecten els seus votants, però crec que al final doncs afecten el conjunt de la ciutadania. I al final, quan tu, Estel, parles de la mobilització popular, jo crec que és l'únic que et queda la mobilització popular és l'únic que queda als governs per prendre decisions quan no tenen les institucions, però tu no pots prendre decisions en funció constant del que pugui ser una mobilització, no? Això té, quan no tens decisions preses i no estàs fent la feina, crec que té unes conseqüències. Per tant, jo crec que el que és evident mica els últims passos que ha fet el govern de la Generalitat, tu dius, bueno, estratègicament no han estat el millor. És que no només estratègicament, és que han estat pràcticament un desastre que ha culminat en el que vam veure ahir. I al final, si no hi hagués hagut la intervenció d'unes eleccions autonòmiques, ara jo em pregunto si aquesta gent que ara diu que farà autocrítica hagués sortit abans, perquè jo crec que també fer autocrítica ara em sembla una mica fàcil, però la gent que estava en aquella taula prenent decisions i sabent el que hi havia i el que no, i parlo de, evidentment, de les veus crítiques que han sortit, que sortien ahir per part del PDeCAT, crec que, bueno, que és una mica tard per fer aquesta reflexió, perquè ja es podrien haver evitat segurament moltes d'aquest neguit que hi ha en part de la ciutadania, que jo no crec que sigui tan homogènia quan és la gent demana. Crec que
el que
la gent,
qualsevol procés de canvi, si no té
voluntat popular,
qualsevol
polívoca.
Procés de canvi, si no té i compta amb la mobilització al carrer, està venuda, i això vam veure l'èxit de la dialèctica carrer institució entre el dia 1 d'octubre. El dia 1 d'octubre va ser l'èxit que va ser, perquè d'una banda el govern es va mostrar ferm i va col·locar urnes, va col·locar cens, i va, per tant, permetre la logística del referèndum, i a la vegada la gent va dir, doncs jo defenso les urnes amb carn pròpia. I precisament aquesta dialèctica,
sí,
institució
èxit,
i carrer, doncs va ser, bueno, però va ser un èxit
també.
Extremadament important,
també,
perquè la repressió de l'Estat va ser brutal, i molts,
però,
i molts, jo crec, dels que van, si em deixes acabar
lletra,
la meva intervenció, perquè si no ens entendran, molts dels que van fins i tot dissenyar el propi referèndum no es pensaven que la gent es mobilitzés com es va mobilitzar. I el que va passar va ser que el carrer, la mobilització social, l'autoorganització popular a través dels comitès de defensa de la República, va passar per sobre del govern i les institucions. I aleshores alguns van dir, ai, 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 que això se'ns escapa de les mans. Ai, 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 que aquí alguns estan marcant també el relat des del carrer. I van ser quan es va posar el fre de mà. I com que es va posar el fre de mà, per això ens trobem, penso, en aquests moments, en una situació en la qual, si el govern català vol parlar de tu a tu amb el govern espanyol, ho té perdut. Necessita també, doncs, aquesta força del carrer, aquesta força que és legítima per desafiar una legalitat espanyola que no contempla drets bàsics com el dret a l'autodeterminació, i s'ha mostrat extremadament violenta quan aquest s'ha volgut exercir, i per això jo penso que ens trobem avui en aquesta situació. I ara, bueno, anirem a unes eleccions, però és cert que hi ha una certa desmobilització de l'independentisme comparat amb la mobilització de la unitat que abans comentava la Cristina, de l'espanyolisme, que veu la unitat de l'Estat amenaçada i s'estan mobilitzant al 100%, i aquí hi ha una responsabilitat
del govern català. I la campanya,
en
aquest sentit, i ja ens podem calçar, serà duríssima en aquest sentit. Duríssima.
Nosaltres el 10 d'octubre, jo crec que va ser, diguem, el que vam fer la gent el 10 d'octubre, va ser magnífic, no ho discuteix ningú, i va ser molt important, i a més va desvetllar la cara més sinistra d'un Estat espanyol, diguem, que té molts problemes de democràcia. Això és evident, no ho discutim, això. Discutim una altra cosa, discutim el fet de que tot aquest esforç després es pugui concretar amb un producte polític aplicable. És a dir, el nexe entre el que va passar l'1 d'octubre i la possibilitat de tenir el control efectiu d'un territori per construir aquesta república no hi és. No hi és, perquè tu tens un crèdit moral que t'ha donat el fet de ser apallissat, i això és fantàstic des del punt de vista mediàtic, i et permet dir, escolti, nosaltres som gent pacífica, som gent de pau, però no et permet construir la república. I aquest nexe és molt important. Hi ha gent que el vol obviar. Jo no el vull obviar perquè, diguem, potser algunes coses de la política em semblen elementals i no puc obviar aquest nexe.
Estàs parlant de les estructures d'estat que no existien.
No, estic parlant de que per molt que t'apallissin i moralment estiguis habilitat, això per si sol no permet que l'endemà de la declaració tinguis una estatalitat. Pots tenir molta autoritat moral, però no pots construir la república. Sí. Estic explicant aquesta evidència. I jo crec que hi ha un curtocircuit evident entre el relat oficial independentista i la seva plasmació. Hi ha un curtocircuit. Si no es vol admetre, a mi m'és igual. Jo el veig, l'he vist fa dies. Els que ho dèiem abans de tot això érem acusats, perquè a mi se m'ha acusat amb xerrades que he anat a fer, em vaig deixar de fer per això, de derrotista, de que tires l'aigua al vi. Dic, home, sembla que la política, diguem, si no et poses en un pla real abans d'intentar transformar la realitat, no transformaràs res. En general, l'independentisme ha dominat un pensament voluntarista i a vegades màgic, doncs, bueno.
El perquè de tot plegat.
9 i 18. Insisteixo, ara parlarem del 21 de desembre. Demà hi ha un capítol molt important en tota aquesta història, que és la citació a l'Audiència Nacional. Tenim novetats en aquest sentit. Per exemple, explicàvem que el Josep Rull es queixava
que havia rebut a les 22:44 d'ahir a la nit la citació per demà a les 9 del matí, és a dir, amb un dia festiu, amb tot el que això suposa per preparar-se la defensa. Josep Rull, per cert, acaba de desmentir, no sé qui ho ha publicat, però m'imagino que si surt a desmentir-ho és perquè algú ho ha publicat, que diu, se m'està dient que he anat a recollir les capses al despatx. Això no és veritat, fins i tot està intacta i incloses les fotografies dels meus fills.
Al senyor Rull també se li podria anar dient que una selfie no és el poder. Com a premissa de debat, una selfie no és exactament el poder.
Crec suposo jo, que deu dir pel ministre Zoido, perquè va dir que sí que se'ls deixava entrar als seus despatxos a recollir esas fotos que sempre se tienen en los despachos cuando uno ejerce un cargo.
I Joan Josep Nuet, membre de... Clar, és que demà hi ha els membres del govern, però també la mesa del Parlament, Aleshores, Joan Josep Nuet acaba de dir fa pocs minuts a Ràdio Nacional que aquest matí, 1 de novembre, Tots Sants rebrà la querella al Parlament.
No, a las 10 de la mañana en el Parlamento me la van a entregar los secretarios judiciales.
Esta mañana, por lo tanto, se la van a entregar. Sí. La otra pregunta, ¿va a acudir?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, denunciava ahir el poc marge que dona la jutgessa per declarar. Bé, ja sabem que Nuet hi anirà, tampoc és cap sorpresa perquè sempre ha dit que ho faria, insisteixo, La gran notícia serà si demà, o del que haurem estat pendents, si Puigdemont demà hi va o no hi va, perquè realment es crea una situació nova en qualsevol dels casos.
Jo crec que dependrà també dels contactes que hagi fet aquests dies a Brussel·les, i tot i que ell públicament digui que no ha anat a demanar asil, fins a quin punt les garanties que pugui tenir a Brussel·les si a Espanya se'l considera un fugitiu de la justícia i que pugui tenir una certa empara en allà. Perquè, clar, venir aquí també implica, doncs, això que deia l'Ester, no? La possibilitat que hi hagi una presó preventiva i no pugui clar, marxar.
No, i a la vegada jo, la situació que viurem dijous i divendres amb la compareixença, si es dona, de membres de la mesa i de consellers, el que planteja i situa un escenari en el qual no hi ha normalitat democràtica en aquestes eleccions que vindran, perquè clar, abans l'Andrea parlava de les eleccions del 21 de desembre com si fossin unes eleccions com qualsevol altra, no són les eleccions convocades pel govern de la Generalitat, són unes eleccions on hi ha Sánchez i Cuixart a la presó, empresonats precisament per les seves idees, perquè l'acusació de sedició no s'aguanta per enlloc. Estem en un escenari en el qual doncs hi ha aquestes greus acusacions de rebel·lió i també de sedició contra el govern i contra els sobiranistes de la mesa del Parlament, i per tant amb un 155 a la vegada en la Generalitat no es pot considerar aquestes eleccions que seran normals, i per això també em part m'ha sorprès com ràpidament s'ha comprat aquest discurs de les eleccions per part de les diferents forces polítiques, perquè això és precisament el que volia el govern de Mariano Rajoy: recuperar el relat, marcar l'agenda política amb les eleccions, i ho ha aconseguit d'una manera molt ràpid i molt fàcil. Evidentment, aquestes eleccions són unes eleccions Trump i que buscaven dividir sobretot l'independentisme entre aquells que boicotejarien i aquells que s'hi presentarien, i per tant se'ls podria acusar de reconèixer la legalitat espanyola. Sembla que potser això al final no li sortirà tan bé, perquè ningú ha descartat el fet de no presentar-se, vull dir, fins i tot la CUP està plantejant-se que anirà a aquestes eleccions, es decidirà en assemblea aquesta cap de setmana.
Però que siguin en dijous no és gratuït tampoc, eh? És a dir, no sé fins a quin punt es busca també que potser la participació sigui més baixa, perquè un dijous no deixa de ser un dia laborable, i tot i que tots tenim el dret a la feina a dir, escolta'm, que me'n vaig a votar...
Però això a quin camp perjudica? Jo no ho veig tan clar, això, perquè...
La poca participació?
No, perquè, clar, qui té el món més mobilitzat ara, amb molt de temps, ha estat l'independentisme. Ara, darrerament, s'ha mobilitzat també el camp espanyolista. Jo crec que en aquest sentit que sigui dijous
no?
afecta
en tot cas per igual una mica.
No ho sé, jo tinc la sensació que un diumenge, si les eleccions són sempre en diumenges per algun motiu, si es fan en dijous, bueno, i crec que un cop va ser quan les va fer Maragall.
Ara fa el 2006, em sembla, en Francesc Marc Álvaro, potser em corregeix, però em sembra que van ser en un...
1 de novembre.
1 de novembre, dimecres.
Però era festiu.
Tal dia com avui, no és el mateix. 11 anys.
Era un dia festiu, per tant.
Eren les eleccions que va convocar Pasqual Maragall.
Avançades.
Exacte, i que d'allà en va sortir el tripartit 2.
Correcte. President Montilla.
Però es fa pels 54 dies que cal deixar de marge, jo crec.
No venia de 3. És a dir, si tu vols convocar unes eleccions com s'han fet sempre, les fas en diumenge.
Les estàs convocant la Rebell el dia de 24, eh?
Sí, sí, però és que convocar-les entre el 21 i el 24...
Jo crec que el dijous...
Bueno, jo crec que és pitjor el 24... Bueno, no sé, és que...
Jo crec que l'escenari de dijous és estrany, però així d'entrada em costa dir si afavoreix més uns o altres.
Jo crec que la poca participació no afavoreix ningú.
No, però vull dir... diguem, tothom anirà a mobilitzar-se molt. I per exemple, crec que es passarà un fenomen que, amb el barret de profe de periodisme, m'interessa molt. Les eleccions catalanes mai han estat molt ateses per les televisions privades espanyoles. Aquestes sí que ho seran.
Les darreres sí que ho van ser, en justícia, el 27-S.
No prou, justament perquè qui deia que eren plebiscitàries només era el camp independentista. Ara, com que tothom les llegeix com a plebiscitàries, començant per la senyora Arrimadas, diguem, les televisions privades, i després del que ha passat és obvi, hi ha un interès periodístic, diguem, mundial, seran les primeres eleccions catalanes que donarà, és a dir, que el televident de La Sexta, de Telecinco i d'Antena 3 les veurà, que abans les podia no veure. Jo crec que és una dada interessant des del punt de vista mediàtic o polític.
Sí, no, jo abans per contestar, jo no he dit que les eleccions, que el clima d'eleccions sigui normal, i crec que no ho he dit ni ara ni en cap de les tertúlies en les que crec que mai he parlat de normalitat democràtica, bàsicament perquè, a veure, són unes eleccions després de què ha passat tot el que ha passat al Parlament, i tampoc oblidem que el 155 té també el seu naixement en el que va passar al Parlament el dia 6 i 7 de setembre, quan tu liquides d'un cop la Constitució i l'Estatut i deixes la institució i la converteix és una cosa que pot estar per sobre de les pròpies regles de la institució, crec que les conseqüències el que hem acabat aquí, i jo crec que són una bona notícia les eleccions, i el que he dit és que tothom les assumeix com unes eleccions autonòmiques. Ja sé que el senyor Puigdemont pregunta qui acceptarà o no el resultat. Tothom ha acceptat sempre els resultats d'unes eleccions autonòmiques, i així és com es planteja.
Sí, però perdó, un segon. Sí. Millo deia ahir, sempre i quan els resultats estiguin dins la legalitat. Em pots explicar què vol dir això?
Els resultats estan dins de la legalitat.
No, és que expliqueu-me què és, perquè si les forces independentistes són les que guanyen, amb quines garanties hi ha que el 155 es retira i que aquests resultats, com demanava ahir el Puigdemont des de Brussel·les, es respectaran? No, clar, és que això és molt important, Andrea.
Els primers haurien de contestar si han de continuaran saltant-se de legalitat i tornaran a passar-se l'Estatut i la Constitució i no li faran cas, són aquelles persones que han de formar una majoria, si és que és l'escenari que tu preveus, o el que preveu qui sigui que anuncia aquests resultats. Però una
és que hi ha un pas previ, Andrea, Cristina, Francesc Marc i Esther. Si la candidatura única, o les tres candidatures, o qui sigui, diu, en un punt del programa electoral, ratificar la república, o proclamar la república, o el que sigui, de manera explícita el seu programa electoral, creieu que aquests partits, a ulls de la justícia espanyola, podran continuar participant-hi? Perquè aquí hi haurà una altra clau de volta.
Ah, la justícia espanyola ha acusat de sedició uns senyors que demanaven que la gent anés a casa a dormir. Vull dir, estem en aquest paradigma de la justícia espanyola. Vull dir que la justícia espanyola, jo que sóc soci d'Òmnium, em pot empresonar per ser membre d'una banda perillosa, no sé com dir-ho. A mi em costa de respondre, Jofre. Suposo que si, diguem, com ells han dit des de Madrid, aquestes eleccions hi pot anar tothom, vol dir que tothom hi pot anar amb el programa que vulgui. Altrament, diguem, aleshores ja l'esquema turc ja no és turc, ja entrem directament en l'esquema, diguem, veneçolà o Aràbia Saudita, diguem. Ja superem Turquia. No sé.
Sí, però, sí, aleshores què es fa?
És el dia de la marmota, Jofre. És no retirem el 155 perquè...
No, el dia de la marmota, en el meu humil mode de veure, el dia de la marmota és que el 21 de desembre torni a ser un 27 de setembre.
Els mateixos resultats.
Igual. Majoria parlamentària de l'independentisme, amb menys del 50% dels vots, amb una Catalunya en Comú que pot estar aquí, pot estar allà, i no la pots posar al bloc del no, ni al bloc del sí, no sé què, etcètera. Aquí seria el dia. Però, si resulta que ni Esquerra Republicana, ni el PDeCAT, ni la CUP poden participar, el dia de la marmota no és, perquè l'escenari és absolutament nou.
Jo sentint-los entenc que...
Seria l'esquema basc, no?
El que jo entenc que...
Jo crec que participar sí que podran.
Formalment jo crec que el govern espanyol no es pot permetre aplicar la llei de partits, i per això està... Ell, amb el 155, ha pres totes les competències del govern de la Generalitat per... en funció del que pugui passar. Però el que estem veient és que ja veurem com s'aplica. Potser s'ha fet un anunci de màxims, però s'aplica de manera quirúrgica, per tal de tenir un menor impacte a nivell social, a nivell mediàtic, a nivell polític. I per això crec que dins d'aquest guió no es pot permetre censurar programes, almenys en aquests moments. Tot pot canviar en qüestió de dies. I per tant, l'escenari més probable és que en el qual ens podem trobar el 21 de desembre és tornar a estar amb uns resultats similars als del 27 de setembre, el que abans es comentava, i aleshores com ens en sortim d'aquesta situació, perquè segons llegia algunes declaracions, algun líder del PP deia que si tornava a haver una majoria parlamentària independentista, el 155 continuaria al seu lloc. Aleshores, clar, són unes eleccions, ja no només trampa per part del govern espanyol perquè busquen generar contradiccions en l'àmbit independentista i també l'han generat en el món dels comuns, sinó són unes eleccions trampa perquè en funció del resultat ja veurem si la reconeixen o no. Aquesta és l'altra qüestió.
Si es llegeixen en clau plebiscitària o en clau de referèndum, que entenc que la pregunta de Puigdemont ahir des de Brussel·les anava per aquí, és perquè tinguin la possibilitat de que es llegeixin en aquesta clau i que, per tant, es pugui tirar pel dret, que és com s'estava fent ara, amb el recolzament d'unes eleccions convocades des de Madrid autonòmiques.
Però pel que veig, i pel que ha explicat abans el Francesc Marc Álvaro amb això de l'estatalitat i de tenir el control real del poder, seria un plebiscit merament polític, que tornaria a donar molta autoritat moral, molta autoritat política, però tornaríem a estar al davant, és a dir, tornaríem a estar al mateix lloc.
Allà on érem.
És que jo potser ara digueu-me ingenu, ara tinc un moment de gran ingenuïtat. És a dir, em sembla que tots els que van a aquestes eleccions, amb totes les clàusules, diguem, excepcionals i estranyes, que són unes eleccions estranyes i tutelades i anormals, etc., haurien d'assumir que, malgrat tot, les coses no seran igual, encara que el resultat sigui el mateix. Per què? Perquè el camp independentista, com dèiem, jo crec que ha de saber fer l'autocrítica, però també l'altre camp, el camp espanyolista, també l'ha de fer. Perquè si comencen a dir, si segueixen dient que això és un problema d'ordre públic, només, és a dir, si el PP i Ciutadans van dient només que és un problema d'ordre públic, s'estan autoenganyant molt. I, per tant, quan arribem a l'endemà de les eleccions, saben que el problema, el que es diu el problema històric de la realitat de Catalunya dins l'Estat, no es resoldrà. Per tant, tothom hauria de fer una mena de reset, sortir el resultat que surti. Més en quant, jo crec que, per exemple, hi haurà nous elements. Jo crec que els comuns, em sembla, que els comuns faran un resultat molt millor ara que no va fer Catalunya Sí que es Pot.
Per tant, del que has dit abans i del que interpreto ara, abans parlaves com una mena d'autoengany del camp sobiranista.
Sí, jo crec
i no
que hi ha autoenganys creuats, és a dir, hi ha hagut una part d'autoengany d'una part del sobiranisme i hi ha una part d'autoengany del PP i de Ciutadans quan diu això no és un problema polític, això és un problema d'ordre públic o de legalitat, que diuen, no? Un tema de legalitat. No, escolti, això és un problema polític. El món ha vist que és un problema polític. Inclús els que no estan gens d'acord amb l'independentisme, gent que s'ho mira des de països tercers, diuen, no ens agrada que Catalunya sigui independent, però això és un problema polític. Per tant, a veure, aterrem, de la mateixa manera que jo he dit abans, que l'independentisme aterri en certa realitat, l'espanyolisme que aterri també. Perquè si pensen que poden mantenir una societat sotmesa constantment al fiscal general i el cop de porra s'equivoquen.
Perquè l'espanyolisme no s'ho pot permetre, perquè, clar abordar políticament el debat Catalunya-Espanya implica reconèixer el dret a decidir, implica reconèixer la plurinacionalitat. I aquí el govern espanyol considera que aplicant, doncs, el cop de porra, aplicant, doncs, la justícia, la seva manera d'entendre la justícia, no? Perquè jo crec que és una justícia tutelada, doncs que acabarà amb la situació, i no acabarà amb la situació. El que passa és que Mariano Rajoy ha sortit reforçat, també, d'aplicar l'article 155, almenys, des del punt de vista del conjunt de l'Estat.
Sí,
caldrà veure també què passa el dia 21.
A la seva dreta, a la dreta de Rajoy, hi ha molta gent que espera, per exemple, si aquest moviment tàctic no se li girarà en contra. Perquè, de fet, si els resultats són més o menys iguals o són millors per l'independentisme, ja l'espera Vox, el Rivera, la dreta del seu partit, per intentar dir-li, veus com t'has equivocat, Rajoy?
L'està esperant en dues situacions. Volen caps sobre la taula, és a dir, el famós Puigdemont a prisió, i que aquest plebiscit li surti bé per d'una tacada resoldre també políticament la qüestió. Però clar,
que es pensen que
des del seu punt de vista. Exacte. Andrea.
Aquí ha entrat a presó fa dos dies, em sembla que van ser els agressors que van agredir a Blanquerna l'any 2013 a la justícia espanyola.
Encara no han entrat, encara no han entrat, imagina't.
Bueno, però està actuant la justícia, per tant,
sí, està actuant tant que està en el carrer. Actua quan tant que està en el carrer. És que no és el millor exemple, Andrea, perquè està en el carrer.
Deixeu parlar l'Andrea,
sisplau. Es posa sobre la taula quan la justícia espanyola, òbviament, també hi actua.
Està en el carrer.
Dit això, jo parlant del plebiscit, perquè hi ha una cosa que em sorprèn, que és que es parli del plebiscit del 21 de desembre, desembre, bueno, jo no és la manera com jo interpreto unes eleccions autonòmiques, però això no vol dir que jo negligeixi que hi ha un debat polític sobre la taula, però el que sí que em sorprèn és que si es parla de plebiscit i es planteja què es farà el dia d'endemà i es diu no, perquè la situació serà molt semblant, perquè segurament hi haurà una majoria en escons però no en vots, llavors torna a no haver-hi una majoria en vots, i què faran aquests responsables? Tornaran a fer? Perquè hi ha una... És evident que ara hem estat parlant de què pot passar, de com està controlada la situació al territori o com es pot fer efectiva o no una república amb la feina que no ha fet el govern de la Generalitat i que ara surten veus crítiques que no han fet el que van dir que farien els seus electors. Però dit això, hi ha un altre problema que tampoc sento que es posi sobre la taula, que és que hi ha menys del 50% dels vots que van refrendar aquell de vots dels ciutadans de Catalunya. I jo crec que hi ha un altre problema, i si parlem de problemes polítics, que s'ha de posar sobre la taula que la ciutadania de Catalunya no és homogènia, que hi ha moltes persones que no estan d'acord amb això i és un pla que deixa enrere més de la meitat com a mínim. Però és que en unes eleccions, siguin el resultat que sigui, continua qualsevol pla que sigui unilateral com el que ha fet el govern, si torna a fer el mateix, tornaran a deixar gent enrere. Jo crec que la prova també l'hem tingut al carrer. Tu, Esther, que parles tant del carrer, doncs aquí també hi ha hagut una prova de gent que no està d'acord.
I crec que podien anar a votar a l'1 d'octubre. Tots aquests que van sortir al carrer defensant la unitat d'Espanya, l'1 d'octubre podien anar a votar en contra de la República Catalana.
I tothom el 21 de desembre, que crec que és...
I justament ni Ciutadans, ni PP, ni PSOE volen aquest referèndum on tothom podria votar. Per tant, aviam, això d'unilateralitat als partits independentistes i sobiranistes, sobretot el que hem reivindicat sempre, és el referèndum on tothom es pot expressar. M'agradaria saber quina és l'altra proposta on tothom es pugui expressar, perquè jo no l'he vista per enlloc.
Hi ha unes eleccions autonòmiques on, que jo sàpiga, tothom podrà expressar-hi, tothom. I a
però
més,
no pregunten sobre el dret a decidir l'encaix Catalunya-Espanya.
Hi ha una gama cromàtica molt més ampla que la que et permet un referèndum, que ja ho hem discutit, i a més amb tu, i amb el Francesc Marc, i amb la Cristina, també ho hem discutit més vegades, que si vols tornem al tema de per què no hi ha una majoria al Congrés de Diputats que ho vulgui, perquè si ho han referendat els ciutadans espanyols. Ho podem parlar i ho podem debatre, però jo el que estava dient és un problema que crec que no s'amagarà, i és que a Catalunya hi ha molta gent que no està ni per tirar pel dret ni tampoc per la independència, i aquesta gent tenim l'oportunitat de dir-ho també a les eleccions del 21 de desembre, i també en tenim dret.
André, i tampoc pel 155, eh?
Sí. Vale, d'acord,
el 155 també és minoritari a Catalunya.
Però...
T'ho dic perquè, per exemple, el Partit Ciutadans, que vol un 155 estratosfèric, ha de saber que l'allunya de la suposada centralitat, perquè la majoria de gent a Catalunya no volia el 155.
No,
tampoc.
Però és que aquí podia evitar-ho, el 155.
Per fer el quadre, tu que t'agrada fer el quadre sencer, digues això també. Digueu.
Però qui el volia, el 155?
Bueno, el Rivera el vol cada dia. El Rivera ha sortit cada dia a demanar-lo, si és possible,
home, clar, quan
el 155, el 156 i el 157.
Que ha servit per convocar eleccions, no?, que és el que demanava tothom.
Sí, unes eleccions en una Generalitat intervinguda, amb presos polítics, i ja veurem si no n'hi ha més.
I amb querelles damunt del govern, de més al Parlament, del president. Vull dir, clar, és que jo crec que no són molt normals.
El perquè de tot plegat.
9:40, estem aquí en Tertúlia, i ara fa unes 24 hores estava aquí en aquest estudi Santi Vila, que va deixar anar uns quants titulars. El principal, que li va comunicar a Artur Mas i a Marta Pascal, els màxims responsables del PDeCAT, que va dir: tinc l'equip, el programa, les idees, el suport i la determinació de ser candidat del PDeCAT. No sé si Santi Vila és una conseqüència de tot això que estàvem dient, i és el mirall de certes actituds de l'independentisme, o és una via de sortida a tot això? No sé si és primer l'ou o la gallina.
Jo crec que primer el Santi Vila és una agenda personal del Santi Vila. Fer-ne, diguem, una categoria és complicat, perquè jo crec que és ell que, diguem, legítimament té les seves posicions. El que passa que ahir jo crec que fa dues coses... que no tenen defensa, és a dir, el moment en quan parla, es podria haver esperat i parlat un altre dia, perquè no era un dia molt oportú per parlar, em sembla, i després la pregunta, bueno, la resposta, les preguntes sempre són pertinents, la resposta, diguem, absolutament on mora, és aquella quan en Bastel li demana si ell havia fet alguna cosa per les estructures d'estat, i diu que no, i això jo crec que l'enfonsa. Les altres reflexions... jo crec que són dignes de debat. És a dir, tot l'altre que ell diu és digne de debat. Però el que passa que això, aquella resposta ja, diguem, l'esclafa. I a partir d'aquí, jo em sembla que no és el moment ara, diguem, no és l'escenari per al Santi Vila.
L'esclafa vols dir en el sentit de, si tu vols un independentisme moderat, ajustat a dret, va dir ell, no vol anar a llista única, tot això, però quan admets que has estat dintre un govern...
Sí, sobretot perquè
sense
perquè
fer
hi ha un problema
el que t'havia encarregat el govern...
De deslleialtat. És a dir, perquè ell en tot cas tenia l'encàrrec. Altra cosa, que això en podíem parlar, és si molts van fer com en Santi Vila i no ho han dit, eh? Alerta. Aquest és un altre debat i, diguem aquí, tots tenim informació. És a dir, hi ha molts Santis Viles que no porten la cara a la Santi Vila i no ho diran. En tot cas, diguem, la sinceritat d'en Santi Vila ahir jo crec que el va treure del camp i el va treure de la partida, i crec que aquestes eleccions no poden ser les seves.
I no només és deslleialtat, sinó falta de credibilitat. Com un elector pot votar a un candidat que, quan ha reconegut que l'està al govern, no va portar a terme allò que se li havia encomanat? I és cert que segurament n'hi ha més de Santi Viles. Només cal recordar els consellers que van dimitir a l'estiu, quan veien que el full de ruta cap al xoc amb l'Estat doncs no tenia aturador i van decidir anar-se'n del govern, quan en canvi havien assumit que entraven a formar part d'un govern que el que volia era declarar la independència en 18 mesos.
Jordi Gené, tots aquests, quan van
plegar. Exactament,
no?
Aleshores, no? També, mira, Santi Vila aleshores hagués pogut plegar en lloc d'esperar a última hora, però també aquests van fer un pas al costat havent assumit un càrrec en un govern que deia independència en 18 mesos. Per tant, un altre enganyifa. El que ve, Santi Vila s'ha autoproclamat com a possible candidat del PDeCAT, vol tornar a l'ordre a un partit com el PDeCAT, els exconvergents, però avui Convergència, els exconvergents tenen una greu crisi ideològica, de projecte polític, perquè el senyor Santi Vila està en el mateix partit que molts dels consellers que encara estan resistint en el seu lloc, malgrat el 155. I el selfie també del senyor Josep Rull tal vegada indica que pot tenir aspiracions a liderar també a la formació en les properes conteses electorals.
Jo molt ràpidament, perquè ho he comentat abans, crec que, bueno, quan el senyor Baiget ja no és conseller d'empresa, és el senyor Santi Vila qui assumeix aquesta conselleria i després es queda al govern, i com deia l'Ester, passa aquesta espècie de purga o de criba o de filtre de consellers que fa el senyor Puigdemont. Per tant, el senyor Santi Vila, totes aquestes recomanacions que fa ara, les podria haver fet quan ell era present a totes les reunions on es prenien decisions i on s'actualitzava l'agenda del govern, que és el mateix govern que va votar al Parlament, el que es va votar, i jo crec que hi ha hagut moltes oportunitats, tota l'oposició, però també molta gent ha demanat que aquestes explicacions es fessin, i ara jo crec que s'estan fent d'entrada tard. I també, bueno, afegir que el senyor Santi Vila, quan era encara conseller abans de la seva dimissió i abans que el govern hagi quedat destituït, també una de les coses que deia era que no passaria res amb les empreses. Finalment ha passat, bueno, en alguna vegada va comentar que això no tenia cap tipus d'efecte i al final sí que l'ha tingut. Per tant, jo crec que això ens hauria estalviat, ja no ho dic només per ell, segurament hi ha també més veus que estan en aquest sentit, però crec que és una mica tard per fer aquesta, bueno, per fer aquest canvi. Si veies que les coses anaven malament, crec que es podria haver dit abans i ens hauríem estalviat moltes coses.
Cristina.
Jo ho desconec, però sembla ser que el president Puigdemont i Santi Vila són molt amics. No sé si es van casar mútuament i sí. Aquestes coses, no? No ells dos, diguéssim, però...
Quan tots dos només eren regidors o alcaldes de les seves viles, van fer el casament amb les seves parelles.
I clar, jo penso,
administració.
Amb amics, com és aquella frase, amb amics com aquest qui volen amics, no? Perquè... La sensació que queda quan Santi Vila ahir en aquest programa diu que ell i la seva conselleria no van posar en marxa en cap moment les estructures d'estat, doncs tinc la sensació que deixa l'estacada absolutament el president Puigdemont, que a més es trobava en un dia crucial a Brussel·les, no? Això d'una banda. L'altra, que crec que és molt important, que és que es postula com a candidat d'un partit que crec que té moltes reminiscències de la Convergència de tota la vida, però que majoritàriament en el Parlament divendres passat va votar a favor de la proclamació de la República. Per tant, hi ha un problema, que és que el candidat que tenen és el que està per mantenir-se dins de el sobiranisme que ha acompanyat sempre Convergència i allunyat d'aquest independentisme que ara sembla que hi havia aquesta desviació dins d'una part de Convergència. Per tant, no sé de quina manera ell intentarà gestionar, mantenir l'opció de ser el candidat del PDeCAT, tot i que hi crec que Marta Pascal deia que tenien molts Puigdemonts. O sigui, que l'ideal seria que fos Puigdemont el candidat, però que, com ell va dir en principi, que no tenia cap intenció de presentar-se, que Puigdemont dins del partit n'hi havia molts. No sé si Santi Vila és el Puigdemont que Marta Pascal creu que seria, no? Tinc dubtes.
En qualsevol cas, aquesta postulació que ha fet Santi Vila, el que evidencia són dues coses. Primer, clar, els processos per anar el 21 de desembre són molt ràpids. No sé si el PDeCAT li dona temps de fer primàries. Punt número 1. Punt número 2. A banda de Santi Vila, és el que encarna Santi Vila des del punt de vista d'estratègia. Ahir va deixar clar
que no vol candidatura única, i això seria un torpede en els que sí que ho volen. És a dir, dubto que Santi Vila sigui el candidat del PDeCAT per després anar a una candidatura única, obro parèntesi, després que Santi Vila hagi despodricat contra, sobretot, la CUP, amb qui diu que no ha tingut més remei que agafar-se de la mà en algun moment, però no els vol veure ni en pintura. Clar, l'èxit o fracàs de Santi Vila d'aquesta candidatura, d'encapçalar aquesta candidatura, dependrà també una sèrie de moviments. El PDeCAT començava tot just a treure la bandera de les primàries. Si ara es decideix, sigui per una banda o per una altra, que no hi ha primàries, tot això també quedarà bastant tocat. I després d'això, la qüestió de la candidatura única.
Bueno, perquè crec que potser el que persegueix Santi Vila és replegar tot aquell vot que segurament l'1 d'octubre van a votar, però que no estava per la proclamació de la independència, no? Llavors, és intentar quedar-se amb aquest sector de mercat, per dir-ho d'alguna manera, semidubtós, no?, de sí però no. Llavors, bueno, és aquella idea d'intentar replegar el vot no espanyolista, sí sobiranista, però no independentista. És complicat, eh?
Perquè sembla que vulgui tornar a fer una unió.
El
que sembla
natural,
i que defensa i el votant que defensa. Però clar, si Santi Vila finalment fos el candidat del PDeCAT sense passar per primàries, implica una aposta arriscada també de la direcció del partit, perquè vol dir fer un gir molt important al full de ruta que s'ha mantingut fins ara. Per això el PDeCAT està atrapat perquè és un partit d'ordre, però que en canvi ha pres un full de ruta que desafia la legalitat espanyola, que es confronta, que opta per una ruptura.
Perquè
i clar, per un partit d'ordre és complicat, i d'aquí la veu del Santi Vila, i per tant estan en una cruïlla molt delicada la seva direcció.
Perquè es descarta del tot que Puigdemont pugui ser candidat? No hi ha marxa enrere?
Bé, si ni tan sols sabem si anirà o no anirà demà a declarar, ell sempre
diu... Bueno, si no va declarar, pot ser el candidat, ser-ho, però podria ser-ho.
Podria, crec que no és descartable
No m'he explicat bé. No ho deia tant en funció política, sinó en funció del temps. És a dir, si ni tan sols sabem quina decisió depèn d'aquí 24 hores, li queden dues o tres setmanes per decidir si és cap de llista o no. Vull dir que...
Pot ser-ho des de Brussel·les, cap de llista, no?
L'únic candidat que podria evitar que el PDeCAT tingui un resultat dolent és el Puigdemont. Crec que això és així. Els altres possibles candidats no evitaran el que és un cicle declinant del PDeCAT.
No sé, que vagi en coalició amb una nou Junts pel Sí.
Bueno, jo dic que estic parlant sempre de l'esquema de que el PDeCAT vagi sol i Esquerra vagi sol i la CUP vagi. En aquest esquema, diguem, el PDeCAT només podia tenir un resultat molt bo o menys dolent amb el candidat Puigdemont, que jo crec que té un crèdit, diguem, que supera el del partit. Si no és així, doncs probablement anem a intentar, diguem, que el PDeCAT intenti salvar els trastos. En quin tipus de candidat? Doncs sembla que, com deia l'Ester, el conseller Rull s'està postulant, no? I en aquest sentit representaria una continuïtat del procés, no? Uh-huh. De la cosa més, diguem, pura del procés. A partir d'aquí, tot és obert.
Si anem per graduacions, hi hauria Santi Vila, Josep Rull, hi ha algú més radical que encara que Josep Rull que pugui tirar pel dret? Per exemple, se m'ocorre un Miquel Buch, president de l'ACM i alcalde de Premià, que ha vingut a dir que el que s'hauria d'haver fet és tirar pel dret i tot això.
No ho sé, jo em sembla que, diguem, si han de triar algú més radical, em sembla que està més foguejat en Turull. En Turull, si es tracta de buscar, diguem, els del PDeCAT que més s'assemblen a Esquerra Republicana, Turull. Buch, no ho sé si està en aquesta lliga, sincerament.
Jo no descartaria que fos Puigdemont, tot i que ell va dir que no.
No, s'han donat tants girs de guió que ja no vindria d'aquí.
Crec que ara mateix la situació és tan delicada que ell lidera absolutament tot això que està passant. I posar-hi un altre al seu lloc és molt arriscat, sobretot pel PDeCAT.
Si és Puigdemont, és llista unitària?
És que jo crec que Puigdemont no pot anar...
No, t'ho dic d'una altra manera. Puigdemont s'enfrontaria a Oriol Junqueras en una campanya electoral.
És que jo Puigdemont no el veig en una llista única del PDeCAT. Puigdemont és per anar en una llista unitària i jugar un paper rellevant en aquesta llista. I el PDeCAT, si va en solitari, doncs s'enfonsa. El que jo penso que hi ha part de la direcció o de l'entorn del PDeCAT que vol que aquest es medeixi finalment amb les urnes amb Esquerra Republicana per aviam si a partir d'aquí pot reiniciar una recuperació política, però en aquests moments evidentment és molt delicada la situació del PDeCAT.
En l'àmbit del PSC, PP i Ciutadans, aquesta manera de presentar-se el 21 de desembre també és força interessant, perquè Inés Arrimadas, al cap de res, de 24 hores de convocar-se a les eleccions, ja va dir, enquestes en mà, que tots els altres partits constitucionalistes havien de donar suport a la força més votada, és a dir, imposar un pacte a posteriori. El Partit Popular, em consta que hi ha gent dins del Partit Popular que encara ara, tot i que cada dia que passa li costa més, vol una mena de llista unitària del constitucionalisme.
Sí, però aquí falta l'Iceta. I jo no sé si l'Iceta estaria per la labor en aquest sentit, eh? Tot, per molts selfies que es facin en una manifestació, tinc els meus dubtes, eh? Com unes eleccions
complin. Crec que, en general, les persones que no estem per la independència i que som, hem estat molt crítiques en la mesura, cadascú en la mesura que pot, agraeixen un gest dels partits constitucionalistes que hi hagi entesa, que pot ser perfectament postelectoral perquè al final cadascú té un projecte i quan defensa aquestes eleccions a mi em sembla que és el més natural i a més no em sorprendria tampoc que això passés. A mi personalment m'agradaria i crec que és el que haurien de fer també els partits, i jo crec que...
Que haurien de fer una candidatura unitària?
No una candidatura unitària, sinó a després intentar sumar més...
A un pacte posteriori.
Clar, perquè crec que és una... Aquesta legislatura hi ha una cosa que ha tingut menys protagonisme, però que és el paper de l'oposició constantment en contra i coordinadament en contra d'una cosa, i tindria sentit que això es traduís parlamentàriament, però bueno...
Per tant, són unes plebiscitàries que abans deies que no, és independència sí o no? Majoritària independentista al Parlament sí o no?
Si hi ha un pla, si es presenten... És que clar, jo no sé com es presentaran els partits que tenen aquesta candidatura. Jo em sembla que ahir també vaig sentir l'Eva Granados dient que ells no pactarien amb ningú, que tampoc estigués per la ruptura, sinó que pactarien per algú que estigués d'acord. La qual cosa jo crec que té tot el sentit del món quan portem 2 anys. A veure, no es pot vendre que estem a tocar la república i després dir que no passa res i que aquí els pactes poden intercanviar. Jo crec que és normal que hi ha una situació a la que s'han de dirimir. Per tant, el que està per veure és quin és el sentit de la mobilització i què ha de dir la ciutadania. Jo crec que també canvia l'escenari en funció de com es amb què es presenten els partits independentistes. Jo crec que per l'altra banda, doncs està cadascú té les seves diferències, però tothom té clar quin és el seu projecte, i crec que hi haurà una forta mobilització en aquest sentit, i si això es tradueix en més vots i ja van tenir més els partits que no estan per independència, però queda la incògnita de què faran els comuns.
Jo em pregunto quina credibilitat té el senyor Iceta. El senyor Iceta fa uns mesos deia, apel·lant a Pedro Sánchez, líbranos de Mariano Rajoy, ho deia cridant en un míting, i després aquest diumenge vam veure que es va fer un selfie allà somrient al costat del senyor Albiol i el senyor Millo.
Però no el va fer el selfie, jo crec que el van posar allà al mig.
Però hi era.
Però s'hi va trobar.
En aquell context. Per tant, aviam, el senyor Iceta, què vol? Què vol? Estar al costat de les institucions catalanes o al costat del 155? Perquè ell s'ha mostrat d'acord en donar suport en aquest 155, que a més el PSOE, amb tota la seva hipocresia, diu que dona suport al 155 des d'una mirada d'esquerres. Però quines esquerres? Com des de l'esquerra es pot suspendre l'autonomia i l'autogovern de les institucions catalanes i portar a terme aquest cop d'estat? Aleshores ja veurem si això passa factura en el PSC, perquè una cosa és el relat del senyor Pedro Sánchez de Madrid, doncs dient que bé, no?, que aquí l'única opció és això, intervenció de les institucions catalanes, però això com es compra aquí a Catalunya? Com ho compra el senyor Iceta? Perquè a nivell municipal hi ha hagut diferents alcaldes que han mostrat la seva crítica precisament en aquesta postura. Veurem si això penalitza o no els partits socialistes a les eleccions. Però bé, no entenc com ells també pretenen ser una força alternativa al govern espanyol de Mariano Rajoy, quan en canvi hi van de bracet. Igual que anava de bracet la senyora Susana Díaz, ara hi va de bracet el senyor Pedro Sánchez. És així.
Bé, en qualsevol cas, també s'ha de... El 7 de novembre, aquesta data límit per les coalicions, ho és per tothom. Per tant, dubto que en 6 dies es posin d'acord això, Miquel Iceta, Inés Arrimadas i Xavier García Albiol. Que d'altra banda, també s'ha de dir que són 3 partits que tenien molt més avançats els processos, és a dir, si fem la fotografia, que aquestes eleccions hi serien, ho tenien molt més previst PSC, PP i Ciutadans, que no pas el món de l'independentisme, perquè ara corre a buscar candidats, corre a buscar fórmules, quan tots els processos d'elecció de candidatures ja ho havien... Inés Arrimadas ja ha passat unes primàries. se li va dir, quan hi hagi unes eleccions, tu seràs la candidata. Xavier García Albiol va culminar ahir el procés. I Miquel Iceta també va passar unes primàries, que no va haver de sotmetre's a la votació perquè no hi van haver més candidats, però vull dir que sembla com si aquests tres partits preveiessin ja aquesta maquinària i ja ho tiressin tot endavant.
Ho esperaven, de fet, ells eren els que demanaven eleccions sí o sí. Lògicament, la proposta dels partits independentistes i sobiranistes era una altra. Era una altra. I evidentment, això ha agafat a contrapeu, però tots s'hi han posat bé de cara a les eleccions. A mi el que em resulta sorprenent és que d'un dia a l'altre s'hagi comprat el discurs de les eleccions tan ràpidament. El que també em sembla positiu és que si hi ha eleccions, que els partits s'hi presentin, perquè l'estratègia de boicot el que deixa és el mapa polític en mans de lideratge de Ciutadans i d'Inés Arrimadas. Crec que en aquestes eleccions s'hi ha d'anar, crec que és important que cadascú defensi el seu perfil i que a posteriori es pugui construir una majoria política àmplia, no només al voltant de la independència, sinó sobretot al voltant de la defensa de les institucions catalanes i contra l'article 155. I jo crec que aquí hi ha una majoria, i pot haver-hi una majoria parlamentària molt àmplia, que deixi en minoria precisament els favorables d'aplicar el 155 com s'està fent.
De totes maneres, potser sóc molt naïf, però a mi em costaria molt imaginar-me, tot i que hi ha moltes coses del PSC i liderat pel Miquel Iceta que m'han sorprès i m'han copsat molt allò, però em costaria molt imaginar que el PSC, un partit catalanista d'esquerres, comprés la idea d'anar tots plegats amb una única candidatura per presidir el govern de la Generalitat, no? Amb partits que parlen d'adoctrinament a les escoles, parlen de prohibició de parlar el castellà, parlen de voler intervenir els mitjans de comunicació. Em costaria molt que el PSC comprés aquesta idea per anar a unes eleccions. A més, em penso que era el Iceta, que heu posat el tall aquest matí, que en qualsevol cas diu que dels partits constitucionalistes la força més votada serà la seva, diu, no? O algo així? Està tranquil, doncs.
Jo crec que la metàfora del PSC és el que va fer el president Montilla, no? Que jo crec que s'ha de valorar d'una manera positiva el que va fer el president Montilla, no? Que no va voler votar la suspensió del 155. I crec que va estar encertat i s'ha de dir. Per què dic que és la metàfora de la contradicció? Perquè el PSC és el partit que probablement ha quedat més atrapat en aquesta solució dictada, diguem, pel PP i pels Ciutadans. Ha quedat atrapat, d'una banda, ha hagut de posar-se al costat de Pedro Sánchez, que ha fet un seguidisme absolut, i per tant aquí s'ha desdibuixat, però a la vegada, com s'ha recordat aquí també, el PSC, per sensibilitat, per les bases, pels alcaldes, per molta gent, el 155 no és digerible. Aleshores, en congruència amb aquesta situació, jo tampoc, com la Cristina, no veig el PSC fent aquesta opció tan compacta amb el bloc, diguem, del 155, perquè, d'alguna manera, diria que el Miquel Iceta, que, diguem, està fent tots els seus de l'auca, és un home prou intel·ligent per entendre que necessita un espai de distància, el necessita per anar a les eleccions. I aquest espai de distància només li dona el fet de tornar a ser el PSC.
Li costarà això també, perquè té un PSOE a Madrid que fa molt mal.
Li costarà, però no té altres, diguem, altra opció.
El que anant a la manifestació aquest diumenge no sembla que vulgui recuperar un perfil diferent al que està marcant Pedro Sánchez des de Madrid.
Perquè ja hi havia eleccions, ja estàvem en campanya.
Tancat files, està clar que no aniran una candidatura única. Però
el que venen és un partit on l'Iceta diu unes coses, molts alcaldes en diuen unes altres, ha plegat la Núria Parlon, ha plegat del Comitè Federal del PSOE, el president Montilla fa una cosa que no va agradar segurament al Pedro Sánchez, és a dir, crec que, de la mateixa manera que hem de ser justos i llegir que, malgrat que l'Iceta ha quedat atrapat, també dir que el PSC no és el mateix que Ciutadans i que el PP.
Això s'ha de dir. Sí, sí. Per descomptat, però en l'escenari de polarització el que estem veient és que en lloc de mantenir una posició tal vegada més neutral que podria haver caracteritzat el PSC en d'altres èpoques, s'ha alineat clarament amb el bloc del 155. No és Ciutadans ni el Partit Popular, no ho és històricament, però sí que en els darrers temps hem vist, sobretot a escala estatal, que molt sovint han anat de la mà el PSOE i el Partit Popular. En termes econòmics i en supedició a les directrius de la Troika i de Brussel·les, evidentment, però també pel que fa a la defensa de la unitat d'Espanya, és així, i això té molt a veure amb com es va construir aquest règim del 78, on els dos partits que van ser pilars d'aquest règim i d'aquest sistema polític, doncs, per ells no es pot qüestionar la unitat de l'Estat.
Compte que tenim una notícia d'última hora, em sembla que, a més, tenim el fragment de veu. Carles Puigdemont no anirà demà a declarar a l'Audiència Nacional. El seu advocat belga, Paul Bekaert, ho ha dit en una entrevista a la cadena holandesa Nos. Em sembla que ho podem escoltar.
No, no hi anirà.
Waarom niet?
Per què?
Waarom niet? Omdat wij,
prefereix esperar i observar.
De reacties af te wachten van...
Déu-n'hi-do. Com ho veieu?
És coherent, en part, amb el que va dir ahir, perquè ell considerava, en les seves paraules, que no tindria un judici just, que la seva defensa no estava garantida, i, a més, estant a Brussel·les i tornant, se li podia aplicar directament presó preventiva per risc de fuga. Aleshores, seguint el guió i aquestes paraules, és coherent. El que, evidentment, com que les últimes setmanes la coherència no ha sigut precisament allò que ha caracteritzat aquests dies, podria ser diferent. Però sí que és lògic en relació al que va dir, el que va dir ahir. I això, evidentment, ens situa en un nou escenari dota d'èpica, més èpica la situació, perquè èpica els últims dies n'hem tingut poca, teníem més en l'època del Mas i el processisme, crec, d'èpica, que no pas darrerament, i per tant situa també a Puigdemont com a molt bon candidat per una llista unitària d'Esquerra i del PDeCAT, on a diferència del Junts pel Sí 1 del 27 de setembre, ara aquest nou Junts pel Sí tindria Esquerra molta més força que Convergència, perquè no oblidem, quan es va aplicar, quan es va fer en el 27S, es va portar a terme aquesta coalició perquè Convergència ho va imposar a Esquerra. Ara, en tot cas, seria un escenari, ara seria molt diferent, això.
Sí, el que dèiem abans, quan encara no sabíem si Carles Puigdemont vindria a declarar l'audiència. Primer, no sé si deu haver rebut la citació, perquè l'anaven rebent tots aquesta nit, no? Però no sé si Carles Puigdemont la deu haver rebut, i potser per això no s'hi presenta, o que realment no s'hi presenta perquè, com deia ara l'Ester, no hi ha aquestes garanties que ell demanava, no? Ell va dir que es quedaria a Brussel·les fins que no hi haguessin garanties d'un judici just. Entenem que aquí corria el risc de presentar-s'hi i de que ja no el deixessin sortir en presó preventiva. Una altra cosa és que passarà amb els seus consellers. Perquè,
no,
clar,
és que se m'ocorre una altra pregunta. També... Si això és una decisió personal de Puigdemont o és una estratègia col·lectiva.
Aquí va.
I després hi ha una altra qüestió. Hem sentit Joan Josep Nuet que deia que sí que aniria a declarar. Compte sí. Que Joan Josep Nuet i els membres de la mesa del Parlament van a declarar davant del Suprem, que és un òrgan judicial diferent de l'Audiència Nacional, que és on estan citats a declarar els consellers i el president Puigdemont. I que aquest Tribunal Suprem és qui ha rebaixat una miqueta la consideració de delicte. És a dir, el jutge del Suprem que porta el cas, igual, però pel que fa a la mesa del Parlament, ha dit que igual se'ls pot jutjar per conspiració a la rebel·lió, no pas per haver fet rebel·lió. I clar, d'un delicte a un altre van uns quants anys de presó.
Però n'hi ha. Però hi ha presó igualment.
Sí, sí, sí.
Per tant, no l'eviten, en aquest sentit.
Andrea.
Sí, a veure, molt ràpid també. A mi ja em costa també sorprendre'm o dir si és lògic o no el que fa el senyor Puigdemont. El que passa que la decisió, si es confirma o no, perquè també sentir-la a partir del seu advocat, no?, en un mitjà de comunicació, és una mica estrany saber si el president... cessat, però el president destituït de la Generalitat se sotmetrà o no a la justícia. Llavors no sé si el pla que tenim confirmat i per el que acabem de saber és que si es confirma que el president o expresident de la Generalitat està fugint de la justícia o està demanant una espècie d'asil polític, tot i que ell ha decidit que no, mentre estem fa 5 minuts estan parlant que potser seria el candidat a unes eleccions a les que estarà reconeixent plena legalitat. Llavors jo crec que estem en una situació esperpèntica i jo no m'atreveixo tampoc ja a dir a la pregunta que plantejaves tu, Jofre, si la resta o no de consellers hi aniran o no. El senyor Nuet ha dit que sí, com a membre de la mesa del Suprem, que hi van perquè són aforats, si no clar, tinc malentès. No sé què faran, però jo no m'atreveixo a dir.
Jurídicament, és més difícil que vagin a la presó els que van a declarar al Suprem que no pas els que van a declarar a l'Audiència Nacional,
això,
perquè
per
els que van a declarar al Suprem són aforats i per anar a presó és molt més difícil. Han d'estar cometent un delicte flagrant, etc.
Sí, l'Audiència Nacional, per als més joves, que ens recordin, va ser una versió actualitzada d'una cosa que es deia TOP, Tribunal d'Orden Público, que era un instrument que tenia el franquisme per jutjar de manera excepcional. Que molts juristes a nivell mundial han dit que l'Audiència Nacional és una raresa, en l'ordenament espanyol. No, no. O sigui, els països democràtics no tenen coses com l'Audiència Nacional. Tenen totes les instàncies, els tribunals ordinaris, diguem, provincials, la Cort Suprema, etc. Deixa'm llegir, Jofre, el que diu l'amic Lozada, un tertulià d'aquesta casa. Sí, ha fet un tuit molt bo, diu: ¿Os imagináis que la justicia se hubiera dado tanta prisa con la Gürtel o las Black como se está dando con Cataluña? Això jo crec que és pertinent, no? És a dir, també aquesta pressa que ens diu? Ens diu que per part de l'Estat es vol jugar en la campanya amb la imatge de la, diguem, dels líders portats davant dels tribunals. Es vol jugar en campanya. I en lògica correspondència, m'imagino que de l'altra banda s'està veient com això juga en campanya, també. Uh-huh. Malauradament, diguem, tothom utilitza el mateix. És a dir, és una cosa molt seriosa que puguis anar a la presó, però com que estem en un terreny en què cadascú fa el que pot i les percepcions són importants, jo crec, suposo, i et responc, jo diria que el que faci el president Puigdemont està lligat a una estratègia que no deu ser personal, m'imagino, que ha de ser de cara a intentar, doncs, fer allò que es fan les arts marcials, és a dir, que el cop de l'adversari et serveixi a tu per tornar-li. I, per tant, si hi ha una persecució d'aquest tipus contra el president, doncs posar-ho damunt la taula, el que ja no sé, diguem això, des del punt de vista de les argúcies de l'advocat, com anirà.
Legalment podria ser candidat Puigdemont, si no ve des de Brussel·les, eh?
Sí.
O sigui, ell fa campanya des de Brussel·les, és el candidat... I com exerceix si guanya... Però si guanyés...
Això ho hem vist en molts llocs, ho havíem vist al País Basc, ho havíem vist a Irlanda, ho hem vist en molts llocs en què els candidats són gent o que estan encausades, o que estan a la presó, o que estan a l'exili... Pues... Bueno, això ja no sé com s'ho farien, però es pot.
Per tant, no descartaríem ara aquesta possibilitat, no?
No, esclar.
Sobretot perquè no ve a declarar, crec.
El món a RAC 1, amb Jofre Llombart.
Les 10 i 16 hem estat parlant des de 8:45 de tot el procés, d'aquestes novetats. Recordem, tornem-ho a dir per si us esteu sumant a aquestes hores a l'audiència del món a RAC 1, que l'advocat belga de Carles Puigdemont acaba d'anunciar que demà el president té pensat no anar a declarar a l'Audiència Nacional. Aquesta és la novetat més destacada. Hem parlat de també la figura de Santi Vila i de les eleccions del 21 de desembre. Només un petit apunt, fora procés. Ha tornat a haver-hi un atemptat terrorista en una ciutat dels Estats Units, en aquest cas al centre de Manhattan, a Nova York, i no pel fet de que cada cop hi hagin noves accions d'aquest tipus, hem, crec, de normalitzar aquest fet, perquè ara sembla que hagi passat com... Hi ha 8 persones mortes, 11 de ferides, i, per cert, la reacció de Donald Trump, la primera reacció, veto migratori, endurirem les fronteres, quan ha tornat a passar. La persona que estava allà ja estava plenament integrada, era treballador d'Uber, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, més integrat que això... És impossible, vull dir, jo crec que el problema doncs plora per una altra banda.
Sí, i també ens indica que les polítiques tipus Trump no són les polítiques intel·ligents, perquè imagina't una ciutat tan multicultural com Nova York, tants orígens, no, la seguretat no passa per aquestes fòbies, la seguretat passa per altres paràmetres, i per tant, Estats Units i Europa, perquè i això, diguem, hi ha qui intenta copiar l'estil Trump aquí, alerta.
I més en una ciutat com Nova York, és a dir, l'autor de la massacre sí que és d'Uzbekistan, efectivament, però és que les víctimes també són estrangeres. Vull dir, és una cosa surrealista. Dels 8 morts, em sembla, 5 són argentins, un és belga. Vull dir, que lluitar contra això no té cap mena de sentit.
No, si més no de la manera com vol imposar l'actual president dels Estats Units. S'ha dit sempre que el problema s'ha de tractar des de dins, des de ben petits. Bueno, però tenim tots exemples de nens que havien crescut aquí a Catalunya, s'havien educat en escoles catalanes i vam veure el que vam veure aquest mes d'agost, no? Per tant, jo em veig incapaç de saber quina és la solució al tema del terrorisme jihadista, sincerament. Crec que costarà molt... És impossible controlar-ho, per molts controls de seguretat que posis. El que va començar amb haver de llançar les ampolles amb una mica d'aigua als aeroports s'ha convertit... O sigui, perquè hi havia hagut tot el tema de les Torres Bessones, no? que per cert crec que és el primer atemptat terrorista als Estats Units d'ençà de l'11S, si no
a Nova York.
A Nova York.
Perquè va haver la matança en aquella discoteca gay, ara a Las Vegas.
A Nova York, exacte. Llavors, clar, controlar, intentar controlar perquè això no passi, jo ho veig molt difícil, per tant crec que les estratègies en aquest sentit hauran d'anar per una altra banda. No sé quina és ara mateix, però evidentment posar portes al camp, com es diu, ho veig molt complicat.
Si d'allà es van prohibir les ampolletes, ens en estem anant cap a prohibir tot. Llogar furgonetes.
Absolutament.
Perquè els últims atemptats d'aquestes característiques són a través de furgonetes llogades. I, home, no prohibiràs llogar
cotxes. I s'ha demostrat que l'estratègia ha canviat, no?
Andrea sí. I Esther, molt ràpidament.
Sí, molt ràpidament, perquè tampoc el que podem dir al final ens aixequem amb aquesta notícia, però ha passat abans a ciutats que també podem sentir properes per les condicions que comparteix Nova York, potser segurament amb Barcelona. Ha passat a Berlín, a Londres, a Tel Aviv, vull dir que al final aquestes coses jo crec que ens hem... A veure, si es normalitzar-ho, ningú normalitza. El que passa és que és una qüestió amb la que estem convivint de manera habitual, malauradament. Jo crec que sí que hi ha coses que es poden fer, però no des de la lògica de... No, ni lògiques nacionals respecte a la immigració, crec que no tenen cap sentit, i per sort crec que no són majoritàries entre la societat, com a mínim sobretot aquí. Crec que la resposta sempre és contundent, en fugint d'aquests discursos més radicals, la qual cosa jo crec que no entra en contradicció amb el fet que sí que es pugui obrir un debat que ha de ser en coordinació amb la resta d'estats, en el nostre cas sobretot els membres de la Unió Europea, sobre com persegueixes a la propaganda jihadista, mesures com d'enduriment o no d'aquest tipus de penes, però que en qualsevol cas al final és evident que no es poden posar portes al camí, menys obrir el meló de la immigració a partir d'aquí, no?
Esther.
Aquests atemptats el que fan és donar ales al discurs racista, xenòfob de Donald Trump, i de fet ho necessita i li va bé per cohesionar el seu electorat en un moment, a més, en el qual té un cert desgast intern, i evidentment doncs així molt males notícies, però que de les quals Donald Trump intentarà treure rentabilitat política i partidista.
Les 10 i 21, senyor, a punt?
Com sempre, perfectament a punt.
Ull de poll.
Bueno, avui podríem buscar una etiqueta. La tertúlia d'avui ha estat especulativa, no? Potser han anat donant voltes sobre si hi haurà llista unitària el dia 21 de desembre, quin seria el candidat, si serien els Jordis, si seria el mateix president Puigdemont, podria ser Hernán Santivila, bueno, aquest no se'l detecta molt per la cosa unitària, Jofre Llombart podria ser un dels candidats, Francesc Marc Álvaro, aquí de... Aquí es pot postular el Jordi Nieto, fins i tot el nostre...
Una dona també estaria bé.
Atenció, Cristina Puig acaba d'avançar per la dreta i s'acaba d'autoproposar.
Vull dir que només dèiem homes, que potser una candidata estaria bé també, no?
I estem aquí fotent voltes amb aquesta qüestió i va i apareix aquest senyor anomenat Paul Bercart o Bécart, no tinc molt clar el nom, aquest simpàtic advocat belga, és belga, no?
Bécart.
Sí. I anuncia que demà Puigdemont no es presentarà a l'Audiència Nacional. Bé, ens ha refrescat en el sentit de F5, no, de temperatura a la tertúlia, i aleshores hem pogut fer bullir l'olla en una altra direcció. No es presenta a l'Audiència Nacional, com va això? Hi ha 6 convocatòries, com a l'època universitària? O sí, ja no existeix sí. Això, les 6 convocatòries?
Sí, sí. Ah, 6 convocatòries vols dir en el temps.
Sí, no, quan jo estudiava periodisme tenia 6 convocatòries per presentar-te un examen, no? I llavors ja perdies la signatura.
Em sembla que n'hi havia 4.
Ah, sí? Veus? Jo sóc molt vell, ja es veu. Bé, en fi, temes els ja ressenyats. No hem parlat de la castanyada i el Halloween, aquella típica discussió dels panellers.
Sí, m'acabo de recordar.
De què?
De què?
Què passa?
Que eren 6 convocatòries.
Sí.
És a dir, et podies presentar 4 vegades.
Sí.
Ai, ai. I si suspenies, ja està, ja havies de... I tenies 6... És a dir, tenies 6 oportunitats en total per no presentar-te. M'explico?
No.
Sí.
Ja, a més, el Jofre i jo érem de la mateixa promoció. Clar.
Ai, el tema...
I com podeu comprovar, no me'n vaig sortir gaire bé perquè no em sé explicar. No. El que vull dir és... corregiu-me, perquè parlo de memòria. És a dir, sí. Vaig a presentar-me un examen, sí. No el porto gaire bé i 5 minuts abans no em presento. Aquest no em presento ho puc fer 6 vegades.
No en tenia ni idea. Sí.
I amb suspensos eren 4. És a dir, m'hi presento, suspenc...
I fora. I fora. 4 cops suspens.
Exacte. Era això.
No ho recordava
sí.
Jo,
No sí, pot. Sí.
Clar, o sigui, hi havia un moment que quan anaves penjat havies de decidir entre presentar-te o suspendre.
Exacte.
Truco o trato, no? Pensant-hi en la cosa aquesta del Tots Sants. Oh. En fi, un per un estricte ordre d'aparició. Esther Vives, és que li dic cada setmana el mateix, pobreta, ja està farta d'això. La cabra tira al monte. Que tira al monte cap a la cosa de la gent del carrer, les ciutadania, la mobilització, el hipisme, la bicicleta, les flors i tot això. Ho podríem resumir en un corol·lari. El govern català necessita la força de la gent per desafiar el govern espanyol. I també, en el cas de Puigdemont a Bèlgica, has demanat èpica, cal èpica i recuperar l'èpica procés. Andrea Mármol, en la línia contrària, ha denunciat la teatralització del que està passant a Brussel·les, ha demanat autocrítica, ha llançat una informació, que m'ha sortit una petita relliscada moderada, diguem-ne, per intentar... Sí, no te'n facis, no em facis aquesta cara. Per dir que la justícia espanyola era justa, doncs has dit aquests de la Blanquerna que els havien enviat al trullo, per tot que encara no, encara ho han anat evitant, però hi acabaran anant, pel que es veu. I t'has fet independentista de cop i volta, quan has dit...
Ui.
Quan has dit, el govern català no ha fet el que va prometre a les eleccions, com si fos una electora indignada reivindicant el programa electoral. La Cristina Puig avui ha arribat amb els pèls de punta, metafòricament, per alguns editorials que ha llegit, almenys això ens ha dit. També considera que els indepes semblen estar perduts. No vol unes eleccions en dijous, no vol les, no? Perquè diu que hi haurà menys participació.
Sí.
Sobre el Vila li ha dedicat un comentari molt agradable, tipus, amb aquests amics com aquests, no perdó la frasera, amb amics com aquests, qui volen amics? I mira, Puig, que anaves bé, eh? Però a les 10 i 19 minuts has dit la següent frase.
Ai.
Posar portes al camp és una mica complicat.
Però no és aquesta.
Això són entre 3 i 5 punts menys del carnet de tertulià. Però com que fa poc que estàs en aquesta tertulià, que de fer 6 setmanes...
Per què? Perquè és una frase que es deia molt?
Sí, o home,
perquè...
sí, és com fer-se trampes al solitari...
Un tret al peu.
Un tret al peu... Hi ha un...
les... O com és, les reaccions no s'han fet esperar, no?
Aquesta...
Hi ha un avanç i una
vida. O digue'm un sinònim de posar portes al camp. És que no sé com dir-ho quan estàs parlant i no...
Oh, aquesta és la gràcia del tertulià.
Busques aquesta.
T'aplico la butlla...
Molt bé, va, targeta groga.
No et retiro cap punt del carnet de tertulià, atès que és un dia festiu, i aquest bon home ens ha fet venir aquí a treballar. Francesc Marc Álvaro. Ojo, el 155 és curt, però no és tou, que ningú es confongui. Autocrítica, ha demanat molta autocrítica necessària per anar nets el 21 de desembre, malgrat el risc que li diguin derrotista o de llançar aigua al vi. Ha definit els amics Batalla i Cuminal, diputats al Parlament de Catalunya pel PDeCAT, com a discussions histèriques, el que van tenir el dijous fatídic, i és un home que en qualsevol moment pot ser detingut, ho ha dit ell, perquè és soci d'Òmnium Cultural. És empaparable, jo crec que és la paraula que has fet servir.
Tampoc ho vagis dient, no? Sí, que tot
ja tinc... Jo també sóc soci, vull dir, que ens posin a la mateixa cel·la. Bueno, no, perquè estem fotent-nos el rotllo tot el dia.
No, perquè diré que em fotries la xapa tot el dia.
Sí, exacte. Artistes convidats, aquest simpàtic advocat que hi han comentat, Jofre Llombart. Bueno, magnífic, gran presentador, millor persona, excel·lent periodista. Ara, tu creus que hem de dir allò d'ahir, per referir-nos a la roda de premsa del Puigdemont, has dit allò d'ahir, només hem començat la tertúlia, però la resta impecable. Tres frases abans que passi el senyor de Mata de Pere i que passin els del futbol a dir com va anar això del Barça d'ahir. Tres frases que totes són del pajarito Francesc Marc Álvaro, noi. Ha anat així, tu. Una és del Cruyff, si tu tienes el pelota a ganes, més o menys, no és així, però era aquesta. L'altre sobre el procés, he vist tots els capítols de la sèrie de cop i ara barrejo episodis, com mostrant la perplexitat. I finalment, una frase inquietant que ha quedat planant l'ambient aquí i que falta aclarir a qui et referies. He vist molts Santis Viles que no porten la careta de Santi Vila. I ara surten les lletres i ja està la seva.
To be continued.
Qui serà?
Bon dia, senyor.
Hola, què tal?
Bé.
Està gravat, no? No, no està gravat.
No, digues l'hora.
Està gravat, el tio?
10:27.
Està calculat, està calculat. Està gravat, no està aquí.
Què voleu avui?
No sé.
Vinc, ara he anat a missa de nou.
Ah, molt
bé. No m'ho crec.
Sí, aquí als franciscans de Santalo.
Santalo
i amigo.
Què?
Mare del senyor.
Bé, després, vols volia comprar uns panellets, però m'he esquejat.
Van molt cars, eh?
Sí, són caríssims i a part de que és aquesta mania dels catalans dels fruits secs i del sucre i de... M'he esquejat. Va anar bé això d'ahir, eh?
Sí. No, escolta, això dels fruits secs...
Què vols?
Perquè em sembla que també ets de la lliga antipicada.
Sí, a casa no n'hem fet mai de picada. No, home, no, i escalivat, no m'ha escalivat mai res a casa. És que és això, és la gent al Liceu cantant els gols del Girona. És això. Però jo no vull... Jo, com que tinc molta por de que ens fotin el president a la presó, jo encara no vull posar la cinquena. A la que tinguem el president a salvo, i sobretot els meus amics que tinc per allà, perquè dels 70 que van votar que sí, jo els fotria tot, els enviaria tots a Canàries, però clar, n'hi ha 3 o 4 que els hi tinc molta estima. El conseller Mundó, l'Anna Simó, i tots aquests jo els vull aquí amb mi, eh? Pel resto, es poden enviar a Madagascar.
I tant un com l'altre sense menjar panellets.
Ja estic posant la cinquena. Esperem-se uns dies, què passa?
Per això tornava a posar la quarta o la tercera. Dic que tots aquests estiguin aquí o a les Canàries sense menjar panellets.
Sí, clar. Sí. I després hi ha això de les misèries, que és, per exemple, el trinxat. El trinxat, molta patata, molta col, i després t'hi posen un tallet petit de cansalada. Dic, però seràs gos. Clar que a veure, que també segons quins llocs vas et foten una cansalada que prefereixo que em posin...
Vull dir que... Diu molt de segons quin tarannà català, eh?
Sí.
Allò...
Però tu em vols
anar... Col, patata i una mica de cansalada, sí, perquè no sigui dit. Però, I els panellets seria el més o menys el mateix, eh?
Allò,
farina, sucre i una mica de xocolata.
El meu ho hem de fer allà, just cada dia que vinc, m'heu de portar un micro allà on esteu vosaltres.
Ai. Sí. Per
tot,
què?
Tot el que diem, tot el que diem abans.
Ui, no. No sé si jugo.
Escolta, allò d'ahir què?
Què? Bueno, allò d'ahir, per mi allò d'ahir és Brussel·les, però em sembla que allò d'ahir per tu és un taxi.
És que va marxar en taxi? Va agafar un taxi? És que
li han tret tot?
Pues que s'ho pagui. No sé, hi ha un limousines.com? Sí, no ho sé, però és que semblava de veritat, ja et dic, no vull apretar perquè tinc por, però que semblava una reunió d'una escala de veïns. Que semblava que aquella noia, la Ponsatí, o com se diu?
Clara Ponsatí.
És que semblava la noia de l'Entresuelo. Que sí, que anaven sense tot, sense americana, menys el president. Que, a més, hem de parlar del nus a la corbata del president, això dels nusos.
Penso que Toni Comín també en duia d'americana, no?
Oh, estaven portant les imatges.
Sí. Bueno, però despentinats en general. Sí, semblava aquella reunió de veïns que sempre hi ha el del primer, que ell, com que no agafa l'ascensor, no la vol pagar. I després... Sí.
Això passa, eh?
Sí. I després vaig veure una cosa que no m'havia fixat mai, que és la calanya dels fotògrafos. Si tu veus tot aquell atrezzo, que era horrorós, allò de darrere blau cel, tot plegat era horrorós, aquella ostentació de parlar llengües, que més que un president del govern semblava una secretària, per un domini dels idiomes que ja pot enviar currículums, perquè ara que no d'allò. I després, quan acaba, veus la calanya de la premsa, si jo els periodistes ja saps que molt...
Sí, sí.
Que, home, no
surten sou, butllofes.
No sou cardiòlegs. Tot i que ara, des que us escolta tanta gent, aneu amb uns aires, però no, que la carrera de medicina no l'heu feta. No?
No, no.
I, però després veig que hi ha, dintre el món del periodisme, hi ha una cosa...
Tu tampoc, no?
Jo no. Però jo tinc un talent.
D'acord.
Però hi ha una cosa que són els fotògrafos. Si quan va acabar el president i es van aixecar tots els fotògrafos, això mereix dos programes. Sí, i el fotògraf que va pels concerts de jazz, per exemple, que no tenen cap sensibilitat. És una mena de gent que van amb cues, van amb un xalecos, amb moltes butxaques, i no tenen... Sí, perquè no té butxaques. I no tenen sensibilitat. Ells van amb un concert del Brad Meldau, el primer tema fan quatre fotos i foten al camp. Dius, però tio, però on vas?
Moltes vegades és per exigència de l'artista, eh?
Bueno, pues que es quedin a darrere i el que porten un calçat còmodo. És que hi ha oficis que hi ha gent que ha de portar calçat còmode, que són els que treballen amb les mans. I què més vols saber? Després, sí, ahir vaig tenir un incident amb un taxi, amb el Juanma. Tinc una mala sort. Hi ha, a Barcelona, hi ha taxis molt bons i taxis molt dolents, perquè dintre els dolents hi ha el pitjor taxi de Barcelona, que és un senyor que es diu Juanma. M'ha parat quatre vegades. És molt mala folla, eh? M'ha parat a Passeig de Gràcia, m'ha parat a Montaner, m'ha parat aquí a Calvo Sotelo.
Però això, estadísticament, és molt difícil que passi.
Tres segures, jo diria que quatre. I ahir em va tornar a parar. És el pitjor taxi, escolta la SER o escolta aquestes emissores que no sé ben bé que la COPE, bueno, la COPE als matins jo estic molt a favor, perquè hi ha l'Herrera, però el que dèiem dels diputats, no? Quan tens un amic...
I què li passa a aquest taxista?
És del Barça... Té el cotxe més brut de Barcelona, a l'assento del copilot el té totalment patràs, que no hi quepo, i no el vol moure, a l'estiu no té aire condicionat i va amb les finestres pujades, i ahir, que fotia un fred que pelava, anava amb les finestres baixades. Sempre ho fot al revés. És mal educat, no li funciona mai la visa, és que és ell, el Juanma, no sé si es diu Juanma, però jo li dic Juanma. I després era horrorós, i em va deixar a casa, i surto esquejat...
Per tant, sap on vius.
Sí.
Ho dic perquè si continues criticant igual tens algun problema.
No, espera. I em deixa a casa i baixo i vaig veure dos senyors, que aparentment d'ordre, una parella, que són amb cara de dretes, amb cara d'allò de gent d'aquesta que estem a favor, que el paraven, aprofitaven que estava allà, i jo vaig dir, ep, ojo! Dic, les passareu magres aquí dintre, eh? Calla, hijo puta.
Ep! 10:33.
Devien ser ciutadans.
Tot molt bé fins aquí, que és quan t'haig de recordar que en dies festius hi ha nens i nenes escoltant.
Per lo de Ciudadanos?
No, per l'insult.
Ah, però sempre estan enfadants aquells. Sí. L'altre dia aquell noi, el de la barba, el Segundo de Abordo, com es diu, l'ajudant de la Arrimadas?
Vols dir Carlos Carrizosa?
Sí, que fa bastant goig, va molt ben vestit. L'altre dia es van equivocar amb el rellotge, es van equivocar amb la seva d'allò, es van equivocar amb el rellotge i va dir, bueno, és que clar, és que m'heu donat més temps al compte. Sí, estan tan acostumats a queixar-se per tot que hasta se li va escapar, es va queixar que li havien donat més temps. Se li va sortir de l'ànima.
10:34, gràcies Nacho de Sanahuja, gràcies Francesc Marc Álvaro, gràcies Cristina Puig, Andrea Mármol, Esther Vives i Pere Mas. A disposar. Una pausa i continuem.
Hi ha idees que pots fer realitat en qualsevol moment de la teva vida. D'altres només tenen sentit en un moment molt concret. Demà, per exemple. Per això, a Banc Sabadell, posem a la teva disposició Préstec Expansió i ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en 48 hores. Demana el teu a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell, sé on siguis.
El perquè de tot plegat.